El paper principal. No, no era paper. Papir. Vaig recordar que, segons m'havia explicat una vegada el pare, els egipcis ho feien a partir d'una planta de riu perquè mai havien arribat a inventar el paper. El material era tan gruixut i aspre que em vaig preguntar si els pobres egipcis també havien hagut de fer servir papir de vàter. En aquest cas, no m'estranyava que caminessin de costat. Rick Riordan. Eren les 8 del matí i en Joan acabava de demanar, com tenia per costum, un cigaló en la barra del bar situat davant l'església d'aquell poble del sud de l'illa. Va saludar el tiet i el grup de gent gran que es trobava en una taula rodona i després d'intercanviar algunes frases de cortesia va tornar a la barra. El tiet en realitat era el vell cosí fadrí de la seva mare, ja morta, que no li quedava més família que en Joan i amb el qual sempre havia tingut una relació estreta. L'havia ensenyat a conrear les terres, a tenir cura dels animals i de tant en tant l'havia acompanyat a caçar tords i era aquesta l'única activitat que en Joan havia continuat practicant. Alguns anys enrere havia anat a caçar amb cans, afició que va rebre el seu cunyat, en Tanques, de la zona de Santa Eulària, però aviat va deixar els conills i va tornar als tords, amb l'escopeta. Ja feia alguns anys que no tenia relació amb la seva branca familiar del nord de l'illa, on encara el quedava algun altre cosí segon. Havia acabat la seva jornada laboral a la vila, on realitzava la seva feina habitual de cada nit durant la temporada estival, i abans de donar comptes al seu cap, es passava sempre per aquell establiment per tal de reposar forces. Es ficava a l'escusat, on buidava les seues butxaques i comprovava el resultat de la nit i quadrava la caixa. Aquesta vegada tampoc havia anat bé. El negoci estava caient en picat, i això no anava a agradar al seu cap. Cada vegada hi havia més competència, persones molt joves que arribaven amb nous productes, més moderns, més barats i adaptats a les noves tendències. El mercat evolucionava a marxes forçades i havia d'adaptar-se. Però en Joan era de la vella escola. Es veia gran i cansat d'haver de competir en noves i potents corporacions que dominaven les noves tecnologies, que diversificaven i innovaven. Posaven en marxa estratègies de campanya i feien servir un llenguatge del tot desconegut per ell com Share of Wallet, B2C, B2Me, Target, ROI, E-Commerce, Management, Marketing, Networking, Big Data. Assegut a la terrassa d'aquell bar, va demanar un altre cafè amb aiguardent, mentre pensava com afrontar la situació i encarar-se al seu cap. Es sentia abatut i preocupat per la seva reacció, que s'esperava contundent i fins i tot violenta. El tiet es va adonar de la preocupació del seu nebot i tots dos varen anar a un racó, mig amagat de la terrassa, a fumar sense dir res. I allà, a la mirada fixa a la cigarreta, va tenir la gran ocurrència. «Encara cultives tabac pota?», va preguntar el tiet. «Carai, ja fa un parell d'anys que no», va fer tot somrient. «Però vaig arribar a fer uns quants quintars, i això que no me'l deixaven vendre fora de l'illa». Aquell homenet, ara vell i cansat, havia estat un dels millors cultivadors de tabac pota d'Eivissa, i els seus coneixements es varen convertir tot d'una en la gran esperança d'en Joan, que no va deixar de fer-li preguntes relacionades amb el cultiu d'aquesta planta. Aquella temporada era estranya, sens dubte. Havia començat tard per mort de la pandèmia del coronavirus i l'ambient estava enrarit. En alguns països, com Itàlia o Espanya, durant els primers dies d'alarma, moltes persones varen arrasar als hipermercats amb compres compulsives i del tot exagerades en un intent d'aprovisionar-se de queviures on no faltava el paper higiènic, per allò de ser previsors. En altres, com als Estats Units, es va disparar, mai millor dit, la venda d'armes. En Joan sabia que no podia traficar amb armes. Era massa perillós i un producte difícil d'aconseguir. A més, el seu cap no estaria disposat a arriscar-s'hi. Però tal vegada podria convèncer-lo del benefici que suposaria el tràfic de... Sí, per què no? Entusiasmat en la idea, va llançar la llosca amb força i es va dirigir, més animat, a la trobada amb el seu cap, no molt lluny d'aquell bar. En efecte, no el va costar convèncer-lo, tot i que al principi va posar cara d'incredulitat. El va trobar, com era habitual, assegut en una vella butaca de cuir de grans orelles, amb un carretoner a la falda, aviat amb un xàndal que el dissimulava la prominent panxa, amb l'escàs pèl al seu cap tenyit de negre i amb ulleres de sol daurades que l'ocultaven mitja cara, i que es llevava en comptades ocasions, amb una tassa de te en la mà i un telèfon mòbil que no desferrava de l'orella, ni manco, per dirigir-se a en Joan, el qual estava acostumat a aquestes excentricitats i el reia les gràcies al petit Yorkshire. «Veiem que em portes», va dir sense apartar la vista del cap. «Ja saps que no hi ha miracles, però he tingut una idea», va dir mentre col·locava una vella bolsa de cuir damunt la taula sense deixar-la del tot. El ratoner va aixecar les orelles i el seu amo, sense deixar de calonar-lo, va assentir. «Es tracta d'adaptar-se al mercat», va balbucejar. «Què li passa al mercat? Ara vols muntar una paradeta? Al costat de les lletugues i els cogombres? Aquest xixarel·lo vol vendre verdura al mercat», va cridar en sorn al seu ca, que el mirava mig espantat, sense comprendre'l. «No es tracta d'això, què fer? Em refereixo als nostres clients, ja saps. La cosa està flonja, i no me la lluc cada nit per guanyar 4 xavos. El que passa és que et fas gran. Ja no serveixes per això. Tenc un munt d'al·lots que volen guanyar pasta, i si et mantinc aquí és per qui li ho vaig prometre a ta mare. No serveixes per res. Dóna'm els sous i fot el camp. Deixa que faci una prova, no et penediràs», va insistir. En Joan els va parlar de començar amb una petita plantació, recollir-la, preparar-la, assecar-la. Quan va acabar amb els detalls dels guanys, que els prometia cabassos, el seu cap va dir: «Joan, m'has agafat de bones. Para amb els boixos i demanes tot allò que es menester, però no em falli, tens el paper principal en aquesta opereta», cridava en to amenaçador, agafant el coll del petit jorsai que lluitava per desfer-se'n. «No et penediràs», va contestar convençut en Joan, tot i que no arribava a comprendre què volia dir amb aquella frase. Es va dirigir de nou al bar amb un vell quadern i un llapis i es va asseure en aquella taula redona on va recabar del tiet i d'aquells vells vecins la informació que necessitava. Després de prendre bona nota de tot allò que havia de menester, va anar al magatzem per tal de parlar amb els sicaris i preparar tot el material. Un dels al·lots, alt, amb el cap rapat, amb una llarga perilla i replet de tatuatges, només veure'l va començar a preparar el seu carregament habitual. «Aquí et deixo la marihuana, en aquesta caixa tens haixís, en aquest sobre tens un poc d'espit, metamfetamina, ketamina, pols àngels i èxtasis. La coca està en la bolsa de cuir, com sempre, i el cas del riure i els globus te'ls poso aquí. Atura't, col·lega». El paio de la perilla no el va fer cas i va continuar la seua. «Ves en compte amb l'heroïna, no fos que passi el mateix que la setmana passada i aparegui aquest jonqui per intentar aconseguir alguna cosa sense sous. Que no, que aquesta vegada heu de preparar-me aquesta comanda. Res de tot això. Rebentarem el mercat». I li va deixar anar un full plegat el quadern escrit en traça infantil. En desplegar-la i llegir el seu contingut, amb cara de sorpresa, es va gratar la calva i va fer un senyal al seu company que era un racó teclejant el telèfon mòbil. En tenir tot el material necessari, va començar tot d'una el procés de forma molt artesanal, amb el seu tiet de mestre. Durant els següents mesos, varen estar prou enfeinats donant vida al projecte. Encara eren a temps de semblar planters, i ho van fer dins terra cremada, que en Joan vigilava i cuidava a diari, i quan les plantetes varen fer uns 10 centímetres, les varen trasplantar a clots ben fermats fins que al cap d'un parell de mesos, quan les plantes tenien algunes càpsules de llavors i les primeres abelles venien a les flors, es va fer la primera tallada. Seguint la tradició, ho varen fer abans de la sortida del sol un matí del mes de juny. «Alguns aprofitaven la nit de Sant Joan per tallar-lo», afirmava el tiet, «però crec que ja en podem començar». Una vegada tallades les fulles, les varen penjar dins un lloc ben fosc fins que es tornaren de color groc. «Alerta, que no s'assequin del tot i es poguessin rompre», advertia seriós. Aquí les agafaven una per una, aixafant els tronxos i estenent-les damunt d'un canyís. A diari les anaven bregant com si rentàs una roba delicada i sense malbaratar-les. Per fer-ho, s'untaven les mans amb una mescla de mel, vi dolç, suc de raïm i figues seques. Aquest procés l'han de repetir durant 7 o 8 dies, deia el tiet, tot regalimant aquella pasta pels braços. Quan les fulles varen estar prou bregades, seques i amb l'aroma al gust de l'expert, varen realitzar l'amassat. Agafaren una pell de cabrit i amb el pèl cap enfora anaven col·locant les fulles una de l'altra. Llavors, varen enrotllar tot ben fort amb una corda, fins que tota la pell va ser folrada de corda molt estreta. «Quan podran tastar-les?», preguntava en Joan amb desfici. «Compte que encara han de passar 60 dies per a poder fumar, però primer s'han de tallar. i es treia una vella cuchilla ben esmolada. I deixar-lo, fills! Com va arribar el dia, es podia apreciar en tot el seu esplendor el seu aroma tan característic. En Joan va arrufar el nas, tal vegada com a senyal de preludi del que vendria després. La primera nit que va baixar a la nova mercaderia Vila i es va situar en el seu racó habitual, tot d'una va aparèixer un senyor amb unes ulleres de pasta i amb perilla, que es va apropar misteriós i va xiuxiullar-li gairebé a cau d'orella tot ensumant allò. L'any 1862, l'Estat havia prohibit el conreu i consum de tabac pota perquè suposava una competència al comerç oficial d'un dels seus principals monopolis. Però l'any 1867, una reial ordre permetia el cultiu i consum particular del tabac pota a Menorca, no així el seu comerç i exportació. Assabentades les autoritats locals d'aquest privilegi, l'Ajuntament va redactar un document demanant que es fes extensiu a l'illa d'Eivissa. En Joan el mirà perplex, sense dir res. I ho varen aconseguir, afegí entusiasmat aquell home que desaparegué rere una cantonada fosca. Aquella nit va ser la darrera amb l'oferta del producte estrella i la pudor va esmunyir-se d'aquell carrer tot d'una que en Joan va tornar a casa seua i va fer un fogueró en tota la mercaderia. Tanta feina per res, es repetia assegut al terra, amb una botella de licor de frígola en la mà, mentre sentia el crepitar del foc i donava voltes al seu capet, pensant en la manera d'explicar el fracàs al seu quefe. Les seues cavil·lacions giraven entorn la frase «Tens el paper principal en aquesta opereta». Estava espantat, tenia mal de panxa i es va dirigir a un tancó per tal de buidar els budells. Allà, de cames, va tenir una gran idea que va posar en marxa tot d'una i que el va ocupar la resta del dia. Al sol post, en Joan va començar la seua guàrdia en el lloc de costum, amb un nerviosisme que no podia ocultar. Disposava de tot allò que havia previst per tal de donar una lliçó a la competència que treballava als voltants i que reia recordant el fracàs de la nit anterior. Però no van tardar en arribar els primers clients habituals i curiosos que formaren una rotllana entorn en Joan, que no donava pas per tal de contestar l'allau de preguntes. «Quin me recomanes?», va preguntar un jove desmanegat. «Aquest d'aquí irrita la pell?», inquirí una drag queen. «Ho tens amb diverses capes?», es va interessar un senyor major. «Quin és el més suau?», va voler saber una gogó de discoteca. «Ho tens amb fragàncies roses?». «I amb aloe?», es va escoltar amb veu histrònica des del tumult. «Aquest és resistent?», preguntava amb veure un porter de beach club. «És biodegradable?», va inquirir un hippie de la Flower Power, llevant-se les ulleres de sol rodones. No va faltar el senyor amb ulleres de pasta i amb perilla, que es va apropar misteriós i va dir amb molta cerimònia. «Sabies que aquest invent es va patentar al segle XIX? I que hi ha cites de que els xinesos ho van fer servir des del segle VII?» En Joan es va animar. No deixava de vendre mentre cridava les bondats del seu producte a la multitud allà congregada. «Ho tenc absorbent, de dos capes, ultrasuau, resistent, neutre, ecològic, amb fragàncies de colors, ultraforte, encoixinat, compacte, d'importació, amb dissenys de fantasia, megarrotllo, amb extractes de cotó, d'acabat delicat, Escòtex, Renova, Floralis, Comfort, Elegante, Bosque Verde, Solo Premium, Cologar, Floxiseda, Dia Compact, Torque, Presto».